A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs s'acosta Nadal, s'acosten festes, s'acosta època de regals. Ja ho comentàvem aquest cap de setmana, i la Fira dels Drons. Intentarem parlar de drons en aquest espai, però també d'una altra qüestió. Avui hi ha la segona de les audiències públiques territorialitzades. La setmana passada va bé la del poble de Garraf, aquesta tarda hi ha la de les botigues, i bé, veïns de Garraf i botigues reclamen, és una reclamació històrica, la presència policial el més permanent possible en els seus barris. Rafa Pina, bon dia.
Bon dia.
Es pot garantir una presència policial estable en aquestes zones allunyades del que és el nucli?
Si entenem com a presència estable, és a dir, com una de les reivindicacions que han fet en moltes ocasions els veïns, de tenir un destacament de la policia local allà de Sitges, ara mateix amb els números que tenim d'agents de policia i amb la població que ja està censada, certament, objectivament, des del punt de vista tècnic, no és aconsellable posar un destacament fixe. El que sí que podem aconsellar, i de fet ho estem fent, és la presència de patrullatge preventiu, que és el que garanteix que la dotació policial que estigui de servei, sigui en el torn que sigui, tingui una presència esporàdica de les patrulles de forma preventiva.
És a dir, que facin ruta cap allà.
Correcte. Uh-huh. Ruta cap allà i cap a tot el terme municipal.
Correcte.
Des de Can Girona, urbanitzacions, fins i tot alguna vegada a Parc Natural, i arriben fins a les botigues de Sitges, que és l'últim terme, forma part del nostre terme municipal. Per tant, nosaltres sempre establim un criteri de número de serveis efectuats i de població censada. És a dir, sempre fem un percentatge de les hores de patrullatge que estan en cada nucli de població, per veure que no hi hagi cap territori del municipi de Sitges que estigui per sota d'una vigilància correcta i adequada. Puc dir que l'última vegada que vam fer aquesta explotació ens va demostrar que nosaltres, percentualment, no estic dient en termes absoluts, percentualment tenim més hores de patrullatge i fins i tot més serveis a Garraf i botigues que a la resta del terme municipal. Són dades objectives, uh-huh, i per tant algú pot interpretar que no és suficient, perquè és evident, normalment un ciutadà hi està en el seu dret i la seva obligació de reclamar sempre més servei públic, però són les dades que tenim i per tant nosaltres hem de continuar en aquest model. I és evident que si a mi em pregunten com a cap si voldria tenir més agents de policia per donar més seguretat, és evident que diria que sí, però també hem de ser conscients que hem de gestionar un pressupost que tenim i que és limitat, i que hem de fer molta pedagogia en el sentit de que són territoris i poblacions que estan correctament vigilades. Uh-huh. No ens oblidem també que no només patrulla policia local, també patrulla Mossos d'Esquadra, per tant s'hauria d'afegir també aquest patrullatge.
D'acord, que en el fons aquest patrullatge de Mossos d'Esquadra entenc que també té un punt de coordinació amb les policies locals.
Sí, evidentment,
dels territoris respectius.
Les taules de les meses de coordinació operativa que fem setmanalment Mossos d'Esquadra i policia local, establim fins i tot serveis coordinats. A vegades es fan col·laboracions puntuals que es fan conjuntament serveis, i d'altres són coordinats, és a dir, quan un està, diguem-ne, en una franja horària, un altre estarà en una altra franja, de tal manera que optimitzem els recursos tant d'una administració com l'altra.
Uh-huh. Per tant, el que hem entès és que a partir d'un càlcul de la població a la residència es dissenyen les rutes de patrullatge, que són rutes preventives, simplement.
Exacte.
Perquè hi hagi una visualització, una presència física d'agents en tots els carrers del municipi.
Per generar confiança, generar tranquil·litat a la població, és evident que una patrulla de policia genera aquesta confiança de que està tot controlat i vigilat, i també per l'efecte dissuasori, és a dir, si hi ha alguna banda de subjectes o algun subjecte que vol fer algun acte delictiu o alguna infracció administrativa, és evident que si ve un cotxe de policia s'ho torna a pensar, no? És efecte dissuasori. Per tant, és la doble vessant en la que treballem la policia, la part preventiva, que és aquesta la que estem comentant, i després està la part reactiva, és a dir, cada vegada que es produeix un servei, en el punt que sigui del terme municipal, s'ha d'atendre aquest servei. I hem de treballar perquè el temps de resposta sigui cada vegada menys, és a dir, que sigui el més ràpid possible. I aquí és on els veïns de les botigues de Sitges reclamen una major rapidesa, per això demanen un destacament fixe. Tot sigui de pas, diu que no sempre és així, no sempre el fet de tenir un destacament a prop és que t'arriba la policia abans, perquè nosaltres no treballem com d'altres cossos de seguretat, com pot ser bombers. Bombers estan en la seva base i surten quan es produeix un servei. Nosaltres estem sempre fora. És a dir, si la patrulla està en un cantó del terme municipal i s'ha d'anar a l'altre, es triga.
També... No hi ha una patrulla esperant a la prefectura.
No. Allà les patrulles han d'estar tot amb el carrer, és a dir... És evident que tenim un número d'agents determinats que han de fer tasques pròpies internes, com és, per exemple, la sala de recepció de ciutadans, en la qual també es reben totes les trucades telefòniques i es coordinen els serveis. També tenim l'oficina de denúncies, en la qual rebem els ciutadans per presentar denúncia, però la resta d'agents han d'estar al carrer en la planificació que es fa setmanalment. Per tant, és evident aquesta demanda de servei de policia, però... Jo sempre transmeto o intento transmetre tranquil·litat a tothom, a la ciutadania i també als responsables polítics, que estem en uns índexs de patrullatge preventiu molt bons i que si algú em pregunta si es pot millorar, és evident que sí, però estem en una tessitura molt bona.
Hi ha, això alguna vegada ho havíem comentat, hi ha una diferència entre el nivell de delictes que es fan i la percepció de seguretat que pugui tenir el ciutadà.
Sí.
I a vegades en aquesta diferència hi ha el problema.
Sí, i hi ha tot un... S'està canviant fins i tot el concepte de la policia. Darrerament, aprofito per anar a algunes jornades que ens fan, i darrerament el model de la policia d'ara mateix, l'any 2000, gairebé 2020, no té res a veure amb el model de policia de fa 20 o 30 anys. I no tindrà res a veure amb el model de policia d'aquí a 5 anys. No tiro més. Per què? Perquè certament ara el número de delictes que es cometen gairebé cada vegada s'apropa més a la majoria de delictes es cometen a les xarxes socials. I per tant, com es posa una patrulla de policia dintre les xarxes socials? Doncs ja estan. Hi ha cossos policials que ja porten temps treballant perquè aquí s'estan cometent delictes i greus, molt greus. Però això no té res a veure amb allò que comentaves de la percepció de la seguretat. I això és evident. Només es guanya si la gent sap que trucant a la policia ve immediatament o si abans de trucar-lo ha estat allà i ha evitat el delicte. I aquesta percepció de seguretat se l'ha de guanyar cada cos policial amb el patrullatge preventiu, amb la insistència, etcètera, etcètera. No hi ha més. O sigui, no podem parlar de fórmules màgiques, però certament la percepció de seguretat... A mi a vegades em passa, quan tinc reunions amb veïns que estan preocupats perquè hi ha hagut un increment puntual en una zona concreta, robatoris interiors d'habitatge, que crec que és el que més violenta la intimitat de les persones, doncs certament tu li pots explicar que estem sota mínims de temes delictuals, però li han agafat la seva pertinença o fins i tot estan dintre i per tant la percepció de seguretat està pel terra.
Això és allò típic. Quan hi ha algú que entra a cases, normalment ho fa al mateix carrer, perquè moltes vegades aquests actes es cometen de manera consecutiva. I aleshores, doncs clar, el veí d'aquells encara que no t'hagin entrat a casa, doncs ostres, és que han entrat a tres cases d'aquest carrer. I a lo millor és una cosa absolutament puntual, però clar, la percepció. D'això és amplificada.
I també és veritat que a vegades, tot i que nosaltres, jo personalment intento el meu equip de transmetre tot allò que fem, o tot allò que podem dir que fem, a vegades no és suficient. I poso un exemple d'aquesta nit, aquesta mateixa nit. S'ha fet un servei per part de policia local, molt important, però no sortirà enlloc, perquè ha estat un servei preventiu. És a dir, es van identificar un grup de joves que anaven amb eines susceptibles de ser utilitzades per robatori, portaven cascs de motocicletes, diversos cascs, però no portaven motocicleta, deien que venien en tren, se'ls fa una intervenció temporal dels cascs, perquè no tenim constància de que hagi estat sostrets per denúncia, i se'ls acompanya a l'estació del tren perquè si no han d'estar aquí, ha estat de matinada, justament de matinada. Doncs aquesta actuació preventiva, que no surt enlloc, té la seva rellevància, és a dir, la policia ha actuat preventivament. Si no ho sap ningú, doncs la percepció de seguretat és la que és. potser el que l'hagin pres el casc ara ho estigui sentint o ho senti o vagi a una comissaria a posar denúncia i li retornem el casc. I llavors guanya aquesta percepció de seguretat perquè veu que el sistema ha respost i efectivament. Però la resta de la comunitat pensa que no s'ha fet res aquesta nit. No? Això evidentment també és una dificultat que tenim els cossos policials, perquè a vegades podem dir segons quines actuacions i a vegades no es poden dir perquè darrere això hi ha també una investigació. És a dir, nosaltres com a policia local estem en el primer nivell de seguretat i a vegades la informació que tenim s'ha de quedar dintre de l'àmbit policial perquè els cossos que tenen la competència en matèria d'investigació, en el nostre cas Mossos d'Esquadra, doncs puguin continuar amb el fil conductor d'aquesta investigació i arribi més enllà, més enllà. I d'aquí a 2 mesos, 8 o 1 any surt la detenció d'una banda a un punt de Catalunya o fins i tot d'Espanya i té una rellevància perquè ha tingut una aportació d'informació per part de la nostra o de qualsevol altre cos policial. I això no, si no es té en compte, si no està dintre d'aquest món, doncs no tens la percepció de seguretat que tu voldries.
No vivim en una bombolla, sinó que tot s'estén.
Està relacionat.
I aleshores, una cosa que es faci aquí puntualment, per efecte papallona, podríem dir gairebé, doncs al final d'aquí 6 mesos sortirà en un altre lloc.
Correcte. Cada vegada més. I la possibilitat de la tecnologia alimenta i facilita totes aquestes actuacions delictives que estan globalitzades. Per tant, no s'entén, tot i que nosaltres som policia local, per definició, i de fet per llei, només podem tenir competències dintre del municipi, és evident que la informació ha de ser ràpida i fluida amb d'altres cossos policials per poder treballar conjuntament. I fem moltes coses amb d'altres cossos policials i no es poden dir. I després d'aquí 1 any o 2 anys tindran la seva repercussió i bona, però no podem dir-ho. I això és tasca que també fa la policia local i d'altres cossos policials, però en aquest cas està dintre del deure de discrecionalitat que tenim com a agents de policia.
Per acabar amb el tema de botigues i garraf que hem començat al principi, ens ha comentat l'inspector que hi ha coordinació amb Mossos d'Esquadra, però la comissaria de Sitges de Mossos d'Esquadra també arriba a les botigues?
Sí.
Ah, d'acord.
La comissaria de Mossos d'Esquadra de Sitges
sí?
té la competència de la vigilància de Sitges, Sant Pere de Ribes i crec que Olivella.
I Sitges incloent-hi el nucli de les
botigues? Sí, Sitges, tot el terme municipal. El que passa és que, igual que nosaltres a vegades els companys de la policia local de Castelldefels ens donen un cop de mà i ens diuen company que estàvem aquí i hem vist un accident de trànsit, estem aquí intervenint i ens fan aquesta col·laboració de servei. Mossos de Castelldefels també a vegades fan el mateix, perquè Mossos té la competència de tota Catalunya, és a dir, un agent de Mossos té la capacitat de poder actuar en tota Catalunya. Per tant, ho poden fer i després ja tenen els seus mecanismes internes de traspàs de servei. Ho fem nosaltres amb policies locals de diferents poblacions, ells igual. Per exemple, quan es munta un dispositiu tan important en les 2-3 últims anys que s'està muntant a les botigues, que és el dispositiu de la Revetlla Sant Joan, que per cert, quan jo vaig arribar aquí de cap, el dispositiu de la Revetlla Sant Joan era més fort aquí a Sitges que a botigues i garraf. I per tant es destinaven més recursos aquí. Des de fa 2 anys, nosaltres com a policia local de Sitges destinem més recursos operatius i de recursos materials a botigues que a Sitges. Clar, per què? Perquè posem l'accent on toca. Doncs deia, Mossos, Castelldefels, Mossos Sitges, PL Castelldefels i PL Sitges, els 4 cossos policials fem un dispositiu conjunt, perquè no hi ha fronteres. Hi ha fronteres administratives, però físiques no hi ha fronteres.
La gent no sap si la foguera l'està fent a Castelldefels o a Sitges.
Correcte, o la festa, o el botelló, sí. El que sigui. Per tant, hem d'estar coordinats. I això hi ha una feinada al darrere de diverses reunions de coordinació, amb tensions internes també, perquè clar, cadascú té la seva dificultat, els seus recursos limitats, tothom vol fer el millor possible amb els recursos que tenim, i per tant, però no passa res, al final som professionals, ens entenem, i surt el servei. I crec que les últimes 2 operatius que ens ha fet allà a les botigues els vam estar contents i aquest any es tornarà a fer perquè la tendència és aquesta. Si durant els propers mesos detectem alguna tendència diferent, poso un exemple. L'altra vegada que vaig venir a l'entrevista de la ràdio, a la sortida em vaig trobar el regidor de Margalló de les botigues i em va comentar un parell de coses d'incidents que allà tenen. Això va provocar que jo arribés a la comissaria i nosaltres treballem marcant una prevenció del servei. I era que em comunicava que tots els anys per aquestes dates destrossen els eucaliptus que tenen allà. Hi ha un parc, si diu el pas dels eucaliptus, els destrossen per què? Perquè arrenquen les branques, però literalment, per portar-se les fulles, les branques i els fruits i en el mercat negre del Nadal vendre'n. Doncs bé, quan m'importa, quan m'informa d'aquesta incidència, jo poso una prevenció del servei i des de llavors, fa un mes, que vaig venir a l'entrevista a la ràdio, estem fent constants passades per aquest parc. Algú es preguntarà, què hace la policia aquí tantos dies en el parc? Doncs vigilar uns arbres que tenen el seu valor. I per tant, no és diari o no és 24 hores, però sí que té la seva importància perquè al final... Doncs crec que amb això hem detectat únicament una branca o dues que van ser arrencades pel temporal, però no perquè algú se les emportés. Doncs té la seva rellevància, perquè hi ha una demanda veïnal, en aquest cas canalitzada a través del residu, i que s'està fent. Uh-huh. Doncs és un altre exemple d'allò que es fa, no?, preventivament, i jo crec que pot aportar en guanyar seguretat i la percepció de seguretat, i segurament que el que estan en l'entorn. Si es va durant el matí i la gent normalment treballa al matí i la gent està a l'escola, doncs si no es veu aquesta patrulla no tens aquesta peça. Però s'està. I el nostre compromís és estar d'aquesta forma preventiva. Fins i tot, aprofitant que tenim un caporal i uns agents que han demanat passar a la segona activitat, doncs un dels serveis que tenen prioritari és anar a patrullar aquesta zona. A patrullar per què? Perquè és una zona de Sitges que també mereix el seu patrullatge preventiu. I algú em preguntarà, i si no estan ells? És la pregunta clàssica. Doncs el servei ordinari ho farà. És a dir, hem d'assegurar que tot el territori i tota la població de Sitges tingui el seu patrullatge preventiu.
Correcte. Doncs d'aquesta manera, és com es mira de respondre en aquesta demanda de seguretat o aquesta percepció de que, ai, és que per aquí no passa la policia. Doncs bé, de fet és una demanda que si després la féssim extensible als barris de Sitges, doncs també ens trobaríem veïns que, oh, és que no els veig mai.
Bueno, jo fa 6 o 7 anys, en una reunió, una veïna de Sitges, que respecto molt l'opinió de tothom, no? Però ens va dir directament que feia anys que no passaven pel carrer parellades. Llavors, clar, jo si em diuen algun veí que no passen pel carrer del Cellerot, doncs m'ho miro, no? M'ho miro a veure si és veritat o no, però pel carrer parellades és molt difícil que no passen, ni que sigui per comprar l'entrepà del berenar. No sé si m'explico, no?
Correcte.
Clar, és la percepció de seguretat. Si tu surts al carrer una o dues vegades al dia i no veus la policia, és que no passa mai. Està clar, no està mentint la veïna, però no és cert del tot.
Sí, perquè és evident que només podem saber si passa la policia, si estem les 24 hores del dia allà.
O si reps l'acció punitiva de la policia, no?
Exacte,
Que a vegades diuen, no venís nunca i quan venís me denuncies el cotxe, no?
Exacte.
Doncs...
Aquest també és un clàssic, Aquest també és un clàssic. És veritat, eh? Ves, sempre veig el cotxe mal aparcat i el dia que l'aparco jo malament, aquell dia me la trobo jo.
Clar, sí.
A veure, ahir teníem en aquesta taula un representant de l'associació del taxi, en Salvador Paretes, que comentava al voltant de l'anunci d'una plataforma de BTC d'extendre els seus serveis a Sitges, doncs la certa necessitat que tenen els taxistes perquè si algun vehicle de BTC fa incorrectament el seu servei, doncs sigui denunciat, perquè aquesta denúncia no la poden fer els mateixos taxistes, sinó sigui la policia local. Hi ha algun tipus de directriu, hi ha algun tipus de mesura que s'hagi implementat en els darrers temps, a partir sobretot de la polèmica que hi va haver al voltant de les BTCs sobre aquest aspecte?
Sí. Per una banda tenim tot el que s'ha fet fins ara, que no és poc, que és, ja hem tingut diverses ocasions de reunions amb els taxistes, de controlar aquestes accions per part de les empreses que es dediquen a l'UTC. És cert que són els mateixos taxistes qui ens demanen la intervenció policial perquè són els que estan atents de si hi ha algun servei que pugui no estar respectant les normes de la competència, no? Doncs quan ha passat això... Si hi ha disponibilitat de servei, perquè hem de prioritzar, a vegades tenim d'altres serveis, però si hi ha disponibilitat de servei, enviem una patrulla i identifiquem si arriben a temps, perquè clar, això és tan ràpid com que està agafant passatgers i marxen. A partir d'aquí, doncs, si arribem i no estan, ja gairebé no es pot fer res. Doncs si arribem a temps i podem identificar a aquesta persona que està fent aquest servei, doncs s'aixeca un acte i es deixa consciència de tot el que veiem, quin tipus de vehicle és, si té una llicència, es parla amb els passatgers a veure si hi ha un contracte previ o no hi ha, el preu, el recorregut que s'ha fet. Tot això és un acte que nosaltres enviem a Transports de la Generalitat i en algun cas ha suposat un procediment sancionador. No han estat moltes, perquè ja et dic, la dificultat està en arribar a temps, però sí que hem tingut diverses intervencions. Què és el que es farà a partir d'ara? Doncs pràcticament el mateix, perquè tot i que pugui haver una major incidència d'aquest servei, segons s'han manifestat aquestes empreses, haurem de continuar igual. Podem fins i tot fer alguna campanya preventiva, però certament no tindrà molt sentit perquè aquests vehicles treballen segons les necessitats. No és el mateix que muntar un control de trànsit, per exemple, per a control d'alcohol i drogues en sang. Per què? Perquè això va parant aleatòriament els vehicles o fins i tot els que puguin haver de cometre una infracció. Aquí, clar, si muntes un control i no passa ningú, doncs no té molt sentit aquest control preventiu. Però sí que continuarem treballant. De fet, aquest mateix matí he rebut la convocatòria d'una reunió des del Departament de Mobilitat del nostre Ajuntament, suposo que per parlar d'aquest preventiu, no?, que haurem de marcar. I és evident que la policia local té tantes possibilitats d'actuació en tantes normatives i en tantes situacions de conflicte, diguem-ho així, que certament s'ha d'anar treballant mica en mica i discriminant allò que realment afecta a molta gent. És evident que el col·lectiu taxista l'hem de vigilar, i perquè al final darrere tot això hi ha una competència possiblement deslleial i per tant s'ha de controlar també.
És a dir, i ahir ens quedava clar, per una banda els taxistes tenen una normativa molt estricta, estan sotmesos a una sèrie de llicències, les VTC també, doncs, va haver una normativa nova aprovada per la Generalitat fa poc que estipula també uns mínims, els cotxes han d'estar també identificats, ha d'haver una assegurança en vigor, totes aquestes qüestions que són les que des del punt de vista administratiu la policia podia denunciar.
Correcte. Evidentment, ja es poden detectar infraccions, per exemple, si no té l'assegurança pròpia del vehicle, és una denúncia al Servei Català de Trànsit, igual que qualsevol usuari de la via, nosaltres mateixos. Però si està relacionat amb el contracte de transport, llavors aquesta acta ha de ser remesa al Servei de Transports perquè puguin instruir un procediment si és el cas.
En qualsevol cas, pel que hem entès, la policia local respondrà si un taxista truca a la policia local per veure una infracció, doncs com respon a qualsevol altra demanda de ciutadà en funció de la disponibilitat que pugui haver en aquell moment. Exacte. Per si una patrulla doncs, està Exacte. Lliure o no ho està.
Correcte. Disponibilitat i fins i tot priorització de serveis. És evident, jo entenc perfectament a qualsevol persona que truca a la policia i vol que immediatament arribi la patrulla, perquè per això estem, és un servei públic, però clar, el responsable de servei ha de prioritzar. És possible que en un mateix moment entrin 3 o 4 demandes de servei i ha de prioritzar. Aquesta és més urgent i s'ha d'atendre, i l'altra s'ha d'esperar. Intentem empatitzar amb el ciutadà i explicar-li, a vegades no ho entén perquè demana el servei i ho vol ara, però això és com, jo sempre ho comparo amb quan som usuaris del servei de salut i anem a un servei d'urgències de qualsevol hospital, i ells també fan ells diuen triatge, no? La primera atenció et diuen què et passa i a partir d'aquí et posen en una casella de molt urgent, urgent o
menys urgent, sí.
I per tant el triatge el que fa és posar-te en una situació,
prioritzar.
Potser que mitja hora després arribi un i passi per davant teu. I això és el que també a nivell policial hem de fer. Estem obligats a fer-ho. No podem dir a un accident no anem perquè hem de controlar una llicència de taxi. I no digui que no sigui important, Dic que en una prioritat
hi ha una prioritat.
Hem d'atendre.
La vida humana, no sé
incendi,
què.
Incendi, qualsevol. Clar.
Hi ha uns valors, hi ha paràmetres. Que és, clar. S'entén. S'acosta Nadal. És època de furs, el Nadal.
I tant. Sí. Època de furs és gairebé tot l'any. I l'època de furs de Nadal és important perquè clar, hi ha més moviment de persones, hi ha més moviment al carrer, hi ha com una certa psicosi per les compres, no? I llavors, jo sempre dic que la seguretat comença per un mateix, no? I el nostre nivell d'alerta sobre els nostres béns baixa. Per què? Perquè estem contents, estem parlant, estem passejant, i llavors estàs parlant per telèfon, estàs escrivint un missatge, et deixes la borsa oberta, aglomeracions de gent, empentes i tot això afavoreix que els nivells de furs pugin durant aquestes èpoques de Nadal. I fins i tot amb el problema de que encara hi ha gent que porta metàl·lic per comprar, perquè si porten targetes i arribes a temps i les anules, doncs fa nos el fet de que documentació tot això ho perdis, però no perds patrimoni. Per tant, la nostra recomanació, com sempre fent, és que la seguretat comença per nosaltres. És a dir, nosaltres hem d'estar atents. No dic que estiguem paranoics de que ens trauran el mòbil, la cartera i tot això, però sí que hem d'estar atents. Sí, a més anem amb carrets i amb els nens i estem donant l'embrenar, tot això que deixem les bosses obertes, no és el gent de posar fàcil. Uh-huh. És gent d'impedir que aquest grup que es dedica a furtar, doncs, marxi a un altre lloc. I és evident que aquesta part que jo demano a la ciutadania, és a dir, i vosaltres què fareu? Doncs nosaltres el que farem és una planificació que fem sempre pel Nadal del patrullatge intensiu per les zones comercials, en detriment d'un patrullatge per altres zones. Però està clar que allò on es puguin concentrar els fets delictius hem d'actuar preventivament. Uh-huh. I per tant es farà un patrullatge intensiu d'aquestes zones, que és la que habitualment fem per aquestes dates.
En aquest sentit, clar, els dolents, ja m'entenen, oi? Estan especialitzats en actuar en determinats moments en què estem amb la guàrdia baixa. I
correcte.
Probablement l'estrès de les compres és un moment de guàrdia baixa.
Sí. I també és evident que les persones majoritàriament agafen dies de vacances. Uh-huh. I llavors baixa el nivell de tensió de tot el que t'envolta i estàs de vacances, igual que quan estàs a l'estiu de la platja, no estàs pensant que algú vindrà i s'emportarà la bossa, i és normal, no? Però nosaltres doncs sempre recomanem que hem d'estar atents. Hem d'estar atents. Uh-huh. Perquè si no tindrem un problema.
Correcte. Hi ha més efectius per fer aquests patrullatges específics? O...
Nosaltres intentem reforçar. Uh-huh. Els efectius que estan dintre del cos policial. Intentem reforçar aquests dies i aquestes franges horàries amb serveis extraordinaris. Uh-huh. Perquè som un cos d'agents que fins i tot ara tenim 8 agents fent el curs bàsic de l'escola, que van començar el 18 de novembre, i per tant són 8 agents menys que tenim per poder prestar servei. Algú dirà, i per què van a l'escola? Doncs perquè és obligatori que vagin a l'escola i perquè han de tenir la formació bàsica com a policia, i quan tornin estaran un any de pràctiques i a partir d'aquí seran agents en propietat. Uh-huh. Per tant, els 8 estan a l'escola i és un detriment de gent, però el nostre esforç es concentra en reforçar amb agents que estan de festa que vinguin en serveis extraordinaris.
No, dir, que estiguin a l'escola és una inversió de futur, com qualsevol escola, no?
És una inversió de futur. Jo crec que la ciutadania, jo crec que es queda més tranquil·la si diguem que tots els agents de la policia local de Sitges, amb aquests que hem anat, uh-huh, tenen la formació bàsica en totes les matèries que són necessàries respecte a drets humans, seguretat ciutadana, policia administrativa, etcètera.
Els furs per Nadal tenen alguna especificitat? És a dir, van més, jo què sé, per la bossa oberta, van més per dintre els establiments comercials, van més per alguna cosa?
Es concentra sobretot en zones, per això fem el patrullatge preventiu, en zones comercials, és a dir, aprofitant que estan pagant a la botiga i es deixen la bossa oberta, aprofitant que van al caixer i estan posant el PIN de la targeta i no tenen cura de que no vegi ningú el PIN, aprofitant que estan pel carrer, es queden enmig, a vegades ens ha passat, passegen pel carrer parellades i ens costa passar de la gent que no passa res, està la gent aturada i parlant i tranquil·lament, i en aquests moments de que hi ha
aglomeració
és quan aquesta gent aprofita per un cop, dones. Uh-huh. Comptes i ja t'ha tret el que ja ha vist moments abans. És a dir, també hem de ser conscients que no només hem d'estar atents, sinó que hem de ser curosos a l'hora de mostrar què és el que portem, no? Doncs jo sempre, els meus fills, que són bessons, que tenen 15 anys, sempre em demanen un mòbil el més car i el més potent del món. Uh-huh. I no és que jo no el vulgui donar o pugui, sinó que és que això és un reclam perquè et quedis sense mòbil. Està clar, no? Doncs nosaltres com a adult també hem de ser conscients de que mostrar doncs un rellotge que té el seu valor, doncs això també fa que tu penses que ningú t'està mirant i t'està, diguem-ne, t'estan fitxando. I d'aquí una estona, d'aquí uns minuts o mitja hora, arribarà el moment en el que tu ja no tinguis tanta cura d'aquest objecte personal i arribarà al fur. I afortunadament, dic afortunadament entre cometes, perquè fets delictius són tots perseguibles, però afortunadament són furs, és a dir, que es fan al descuido, però si tenim alguna vegada, que alguna vegada també ens ha passat, un robatori amb intimidació o amb violència, aquí ja tenim un problema afegit, que no només te quedes sense el moneder o el mòbil, sinó que també et pots emportar alguna lesió, i aquestes sí que també són importants.
I el propi ensurt, que en el
correcte,
també
correcte,
no...
Correcte.
És a dir, que cura, especialment en aglomeracions, perquè sí, doncs allò, los amigos de la OGE, no? Estan...
I també, dic al contrari, no aglomeracions, però tampoc anar sol. En determinades hores de la nit, o de llocs foscos, o hores intempestives que no hi ha gent al carrer, doncs millor anar acompanyat.
Correcte. Aquí ja no és el fur, aquí sí que ja és
clar,
la intimidació.
Clar, aquí podem tenir diversos tipus delictuals, no només el fur, el robatori amb violència, amb una tècnica que el darrer mes s'està imposant molt, que és el mataleón, que és que t'agafen amb el braç pel darrere, t'escanyen el col, et quedes sense oxigen al cap, causa el terra desmaiat i a partir d'aquí ja et quedes sense res. Clar, això és molt preocupant perquè la tècnica aquesta s'ha de controlar, perquè si et passes ja no parlem d'un robatori, no sé si m'explico. Per tant, s'ha d'estar atent a tot l'entorn. Aquesta tècnica també... pot suposar un delicte pitjor encara, que sigui un abús sexual o un delicte d'agressió sexual. Per tant, jo recomano també, sobretot al jovent, que vagi acompanyat sempre amb un grup d'amics de 3-4 perquè d'aquesta forma poder dissuadir l'actuació d'algun grup que vulgui alguna intenció delictiva.
Ens hi trobem a Sitges en situacions d'aquestes?
De tant en tant.
De tant en tant.
Afortunadament no són moltes, però de tant en tant alguna vegada ens ha passat, precisament per això. I normalment sempre detectem que la víctima anava sola. I fins i tot anava no en moltes bones condicions, és a dir, havia consumit alcohol o drogues i per tant la seva percepció de la seguretat ja estava pel terra.
Sempre van per la víctima feble.
Correcte, correcte. Importante. És com el Serengeti, no? Doncs la llei natural, no? La presa fàcil és aquesta la que hem de tirar. Per això dic que si la seguretat comença per nosaltres, si nosaltres els hi posem difícil, no dic que no passi, però sí que els hi posem difícil, doncs millor per tots.
I aquest cap de setmana, aquest divendres, hi haurà l'embalat de la Fregata, el Drone Festival, una fira dels afeccionats del món del dron. Ho comentàvem abans d'entrar amb l'inspector. Clar, a Sitges no es poden fer volar drons.
Ni a Sitges ni arreu. És una normativa...
perquè els venen, oi?
Sí, això és com els ganivets de cuina, no? Són molts grans i maten algú. Per què venen, no? Doncs perquè hi ha una normativa que regula quan es pot utilitzar. És evident que es poden fer volar. Però hi ha una normativa molt estricta, molt estricta. Jo recomano a algú, si vol fer una compra d'un dron o fer volar un dron, abans entri a la pàgina web de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, Agència Espanyola de Seguretat Aèria, AESA, i aquí hi ha tot un recull de normativa en funció de quin tipus de vol vol fer, si vol fer un vol recreatiu, si vol fer un vol comercial, etc. Perquè possiblement determini la compra o no d'aquest dron, que a vegades s'interpreta com una joguina, que es venen a botigues de joguines i que té una normativa molt estricta. Fins i tot a Sitges, i suposo que tothom està al cas, estem en una zona encara més protegida, perquè ens passen els avions molt a prop. Hi ha una normativa molt fèrrea perquè aquests drons, sembla que no, depenent del model, arriben molt lluny. I per tant poden intercedir en el vol de qualsevol aerolínia. I per tant, aquella persona que vulgui tenir un dron o vulgui comprar un dron o el tingui, jo el recomano que primer llegeixi tota la normativa, perquè després venen les sorpreses, després arribem nosaltres perquè algú ens ha dit estan fent volar un dron, arribem, detectem l'aeronau, és d'esperar per veure a una terra, està a prop del propietari, demanen la documentació i gairebé ningú té res que pugui justificar aquest vol i per tant s'aixeca un acte i hi ha una sanció important per part de l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria. Per tant, la fira sí, està bé, està en un entorn controlat i és un mercat que està bé. De fet, els drons també s'utilitzen a nivell policial i tenen un bon recorregut a nivell operatiu, però nosaltres també tenim limitacions per fer volar un dron. O sigui que penseu que si nosaltres tenim aquestes limitacions i hi ha darrere de tot això una causa més que lògica, que és garantir la seguretat del trànsit o de les persones, imagineu-vos a nivell particular.
És a dir que fins i tot la pròpia policia ha de demanar permís a l'hora de fer un operatiu en el qual utilitzi un dron.
Sí, si hi ha cossos policials que ja tenen unitats aèries, per exemple el cos de Mossos d'Esquadra, de fet aquest darrer carnaval ja van fer utilitzar el dron de la Unitat Aèria de Mossos. Crec que aquest carnaval també el faran volar, però també han de complir la normativa vigent, també, la policia. Per què? Perquè no és una eina... Està tot, tecnològicament està molt controlada, no? Però clar, hem de ser assegurada que està controlada. I per tant, a nosaltres també se'ns exigeix una normativa. Hi ha un apartat especial per nosaltres, per les forces i cossos de seguretat, però també hem de complir la normativa.
Per tant, resumint, els drons, hi ha molts tipus de drons, des de bèsties autèntiques, aquella coseta petita que se l'emporta el vent. En principi, en l'espai públic no es poden fer volar, ni uns ni altres.
Sí, la norma general és que
no es poden fer volar. Correcte. Per tant, allò que algú se'n va, vaja al passeig i l'aixeca, bé, vostè el pot aixecar, però si es troba amb la policia haurà d'aixecar.
Correcte. I no hem parlat d'una qüestió també important. Normalment, quan un fa volar un dron, no només el fa volar per volar, normalment porta una càmera, correcte?
Sí.
Perquè si no, no té gràcia. Mm-hmm. Si no graves el que estàs fent, no té gràcia. I si no penses a les xarxes, encara menys. No? Mm-hmm. Doncs aquí hi ha una altra normativa important, que és la protecció de les persones. Perquè, clar, diràs, estem gravant un espai públic, ja, però és que a vegades els drons es poden apropar a un metre d'una finestra d'una casa. Per tant, ull amb aquesta actuació, perquè no només pot ser un acte per fer volar un dron, una aeronau, d'aquest tipus sense permís corresponent, sinó que també pots infringir la normativa de protecció de les dades personals, dades, imatges personals, etc. I aquí també seria un altre acte i una altra sanció molt important.
Sí, seguretat aèria i protecció de dades, hi ha 30.
Correcte, clar, és que a vegades no som conscients d'allò que estem pilotant, però té una importància important.
Això ja, més que una qüestió de seguretat personal, ja seria gairebé de filosofia, però si aquests aparells poden infringir amb tanta facilitat normatives, com és que es venen sense cap mena de prevenció?
Bé, perquè el mercat que tenim a nivell general, el mercat és lliure competència, és a dir, libre mercado, i per tant el producte es ven. El que s'ha de fer, jo crec, també des de la botiga, és informar correctament al comprador de que hi ha una normativa al darrere que han de complir. Està clar que si informa de tot això és possible que no el comprin. No? Uh-huh. És a dir, un pot anar a una armeria, n'hi ha moltes d'armeries, i compra una arma de foc, a priori sí, perquè les venen. Però què és el que fa el que ven una arma de foc? Vostè...
Demana la documentació, vostè correcte. Té permís d'armes.
Sistema al nostre país, hi ha una normativa molt rigorosa que demana prèviament a l'entrega d'aquesta arma de foc tots els permisos corresponents. Llavors tens una arma de foc. I parlo d'arma de foc, no pensem únicament en una arma de foc curta com pot ser una pistola. Una arma de caça, doncs tenim llicències de caçadors. I dirà algú, home... Si és perillós, per què les venen? Doncs perquè hi ha una normativa darrere que s'ha de complir. Doncs aquí és el mateix. Es venen perquè hi ha llibertat de mercat, però s'ha de vigilar que aquesta normativa es compleix.
Sí, però en aquest cas, per exemple, no es demana, no hi ha cap... Sí que hi ha una llicència professional per drons, però...
No sé si es demanen o no a les botigues. Jo crec que no, perquè de fet et trobes gent molt jove i clar, sap greu que quan tu vas a agafar un dron d'aquests, perquè t'ha reclamat la ciutadania també, et trobes un menor amb el dron i fins i tot el menor no està acompanyat. Clar, l'actuació nostra és la que és. Hem d'intervenir temporalment el dron, aixecar l'acte, trucar als pares perquè vinguin, sorpresa, jo pensava que podria... doncs no. I comporta un acte i el menor, clar, a priori és una joguina, però aquesta joguina pot fer molt de mal si no tens la capacitat per fer-la volar i sobretot l'autorització. Per tant, jo crec que a nivell informatiu està bé que puguem parlar d'aquestes coses perquè la gent s'ho pensi. No dic que no la comprin, dic que pensin que hi ha espais habilitats, com per exemple és el cas d'aquesta fira que es fa aquest cap de setmana, o fins i tot hi ha espais d'aeromodelisme, espais on de forma controlada es poden fer, i de fet hi ha fins i tot competicions de gent que fa volar drons amb unes gafes de 3D. Sí. Que el mercat ho permet, però controlat, és evidentment.
Per tant, doncs, aquí hi ha un problema primogeni de desinformació. Moltes sí, vegades per part de la gent que compra una cosa que veu llaminera, perquè de fet sí, el dron és una cosa molt llaminera, que en principi sembla innocua i que després pot arribar a no ser-ho.
Però jo penso en molts casos similars. És a dir,
a veure.
Les administracions públiques sempre anem darrere de la ciutadania, darrere de la innovació tecnològica. la setmana passada vam parlar dels patinets elèctrics. És una altra situació, és un boom en la indústria de la mobilitat que provoca que encara avui dia encara la normativa de trànsit que ha d'homogenitzar tot això, hi ha normativa sobre la qual podem treballar, però estem pel darrere de la innovació tecnològica, és a dir, ja portem, jo crec que més d'un any, amb un boom dels patinets. Aquest Nadal tornarem a veure més patinets. Què passa, que no hem de complir la normativa? I tant. Les botigues ho diuen, a vegades alguns botiguers sí que ho poden dir o no, però també és que hi ha molta confusió i poden donar informació que no és correcta. De la mateixa manera que nosaltres anem a comprar un turisme, algú li ha preguntat alguna vegada a algú, quan tu compres un turisme, tens el permís de conduir? No té l'obligació de dir-ho. Jo vendo un cotxe i tu sabràs si tens permís de conduir o no.
No, més fàcil. El límit de velocitat a les carreteres espanyoles és de 120.
Correcte.
Ningú es preocupa, escolti, però el meu cotxe pot passar de 120?
Al contrari. Pot passar de 140, 160, 180, no? Doncs és el mateix. És aquesta franja molt delicada entre la llibertat de les persones i la seguretat, que és el que sempre estem dient. Per això també nosaltres a la policia se'ns interpreta com la part dolenta de tot això, no? És a dir, restringeix la meva llibertat de poder fer el que vull amb el que m'he comprat, sigui el que sigui. Sigui un dron, sigui un patinet elèctric o sigui un vehicle d'alta gamma.
Aquí m'imagino que la resposta del ciutadà sempre deus dir, però si no faig mal a ningú.
A priori no. Clar, la intenció és molt important. Si ja creus que no faràs mal a ningú perquè no tens intenció, ja és molt important. Ja no hi ha dolor, no? Però clar, les imprudències després es paguen molt cares. Aquí sí. És on està el problema.
Per tant, bàsicament, aquí el consell de seguretat seria informar-se bé sobre una normativa que no és fàcil
d'entendre,
sí, perquè també és una normativa complexa, sí, i que a més ha anat canviant molt en els últims temps, i allò de que si el dron fa més de 2 quilos o menys de 2 quilos, o si pot enregistrar o no pot enregistrar, és a dir, tot hi ha tot de serrells sui generis, sí, que encara compliquen més el fet. Per tant, la norma general seria no es pot volar a Sitges en exterior perquè estem en una àrea d'influència d'un aeroport, bàsicament.
Sí, sí.
I a partir d'aquí, doncs, ser curós. Clar, si jo em compro un dron petit i el faig volar per casa, no passa res.
Exacte, dintre del teu jardí, d'un camp controlat, però s'ha de vigilar que no hi hagi aglomeracions de persones o edificis que l'envolten, pel tema de la seguretat de les persones també. Jo crec que per aquí aniria la cosa.
Però que en aquest sentit va més enllà del sentit comú. És a dir, el sentit comú és que si hi ha molta gent no he de fer volar un dron, ni que estigui permès ni que no ho estigui, perquè pot caure.
Sí.
Però aquí no, aquí encara que no hi hagi ningú, teòricament no es pot. Per què? Doncs perquè podria passar un avió i el podria interferir.
Sí, sí, algú podria pensar, però és una bestesa, si es pot passar molt alt. Doncs l'àrea de seguretat de l'aeroport ens arriba fins aquí, fins a Sitges. I en aquest que jo vaig visitar una vegada, un parell de vegades, la pàgina aquesta per vigilar tota la normativa, i crec que surt un mapa de Catalunya on es pinta en color, crec que era vermell, totes les zones de màxima protecció. I gairebé està tot vermell a Catalunya, gairebé, exceptuant les parts dels Pirineus i tot això, gairebé està tota vermella, perquè sempre tenim aeroports a prop, no? El de Reus, el de Sabadell, Girona, etc., que fan que gairebé tothom estigui protegit, i les àrees urbanes també, per tant... Vigileu amb aquestes compres.
Cal vigilar, per tant, amb els drons. Una altra qüestió de les que hem parlat avui amb l'inspector Rafa Pino. De fet, cal vigilar amb tot, perquè és que hem dit, hem de vigilar amb els furs, hem de vigilar amb el que comprem, hem de vigilar fins i tot si lloguem un vehicle, doncs també que es compleixi la normativa, perquè clar, hi ha una part que és responsabilitat de qui ens el lloga i una part que és responsabilitat nostra, en el fons.
Correcte.
El ciutadà no deixa de també tenir la responsabilitat, no pot dir no, és que a mi m'han enganyat.
Exacte.
Et poden haver enganyat, però sempre hi ha un punt d'autoresponsabilitat i d'autoconsciència sobre les coses que van passant.
Bueno, a mi m'agrada dir sempre que hem de vigilar tot, però també hem de gaudir, La vida està per gaudir-la. O sigui, no vull transmetre un missatge de que tothom estigui paranoic. No, s'ha de gaudir de la vida, però és evident, és allò de sempre que la meva llibertat on termina, no? Doncs termina on comença la de la resta. No? Si som animals que ens caracteritzem perquè vivim en una comunitat, hem de ser conscients que hi ha una comunitat al costat nostre. Ja parlem de soroll, de festes, del que sigui. És a dir, sí, som lliures, és evident, i està molt bé, però clar, hem de ser conscients que si et passes, almenys que sàpigues que si et passes amb el front vermell, doncs té la seva conseqüència. Després no, fins i tot no arribis a dir, és que ningú m'ho havia dit. no? Doncs, bueno, es diu, i a partir d'aquí també està la llibertat de jugar-se-la o no jugar-se-la, no? Uh-huh. Certament hi ha conductes perilloses que a vegades ens trobem, i per exemple aquestes dates són també, que és el tema de la conducció amb alcohol i drogues, que hem de vigilar.
Doncs no hem tingut temps, podríem haver anat una miqueta més cap aquí, però en qualsevol cas, a veure, també sentit comú, alcohol i drogues, res de cotxe.
Farem campanya, eh?
Bàsicament. Pues...
Avisats que deu, que no és recatatòria, és per prevenir.
Per prevenir. Doncs Rafa Pino, inspector de la policia local, moltes gràcies.
A vosaltres.
Esperem el mes que ve.
Sí.
I a tots vostès, 5 minuts notícies i després la gent de la tija. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.